Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Mestre, mentre continuen arribant bones notícies sobre la salut i l'evolució clínica del Papa, que va prescindint ja cada dia més de respiració mecànica o assistida, el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, ha dit aquest dilluns a la nit que ell mateix ha captat aquesta millora en l'última trobada que van tenir tots dos ara fa uns dies i que el despatx de qüestions ordinàries entre tots dos i altres col·laboradors de la cúria funciona perfectament, ja que Francesc, segons el cardenal Parolin, decideix i valora els temes i els problemes que se li plantegen. La normalitat és, sens dubte, la millor notícia. Aquesta és, precisament, la nostra notícia normal de portada. Abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 18 de març, memòria de Sant Salvador d'Horta, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Jurbe. Júlia, bona tarda i ben tornada.
Bona tarda, moltes gràcies, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, avui molt pendents des de primera hora d'aquest matí d'Israel, del Pròxim Orient, perquè Israel ha trencat l'alto el foc amb Hamas i aquesta matinada ha tornat a bombardejar la Franja de Gaza. La xifra de morts no para d'augmentar, segons xifres encara provisionals, a hores d'ara, aquesta hora, a les dues, se situa a les 400 i hi ha més de 500 ferits. El govern israelià es defensa dient que Hamas ha rebutjat totes les ofertes dels mediadors internacionals per assolir aquesta pau duradora a la regió. Segons les primeres informacions, bona part dels cossos que s'han pogut recuperar han sigut traslladats a l'Hospital Nasser a la ciutat de Cancunis, però també s'han registrat aquesta matinada bombardejos al sud, a Rafah, i també a Deir al-Balah, això és al centre. Hamas, per la seva banda, lamenta que la segona fase de la treva hauria d'haver entrat en vigor ja fa setmanes, inclòs aquesta retirada de militars israelians de Gaza i un alto el foc definitiu a canvi d'alliberar la resta d'hostatges pactats. Israel, però, com diem, es nega a negociar amb la milícia xiita. N'estarem molt pendents. I a casa nostra, la notícia del dia és que Junts i el PSOE han tancat un nou acord en matèria migratòria perquè Catalunya només aculli 30 dels menors no acompanyats que es troben actualment a les Illes Canàries i que estan pendents de ser reubicats a les diferents comunitats autònomes. Madrid, en canvi, n'hauria d'acollir més de 700. Un pacte que té en compte quants menors migrants ja acull cada comunitat autònoma per fer d'aquesta manera un repartiment més equitatiu, com que la Generalitat, recordem-ho, se'n fa càrrec ja de més de 7.000 i la Comunitat de Madrid només de 1.200, aquest pacte preveu que Madrid n'hagi d'acollir, com diem, molts més. Una altra dada que, per exemple, demostra que Catalunya ha fet fins ara esforç superior és que la mitjana, en el cas, per exemple, d'Andalusia, no acull aquesta comunitat autònoma ni 1.000 joves que van arribar sols, tot i tenir gairebé mig milió més d'habitants que Catalunya. Doncs a tot això, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja ha dit que durà els tribunals i també la Unió Europea, aquest acord pactat entre Junts i PSOE, que hem conegut aquest matí, també el seu partit, el Partit Popular, ja s'ha pronunciat. Diu que les comunitats on governen no acolliran cap dels menors, fins que el govern espanyol diu no els doni recursos i finançament per a garantir aquesta acollida. N'estarem molt pendents també de les reaccions d'aquest pacte entre Junts i el PSOE.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza a Palestina, Gabriel Romanelli, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel que els atacs d'aquesta matinada els han sentit en forma de bombardejos, però que no els han afectat i que les 500 persones acollides en aquesta parròquia catòlica palestina estan bé. A més, la passió de Llinàs amb una dramatúrgia moderna que enllaça escenes, però sense decorats ni efectes especials, arriba a l'escenari del Teatre Auditori de Llinàs els dies 5 i 6 d'abril i 12 i 13, sempre a les 5 de la tarda. I el projecte de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana acompanyen la gent gran. Ha estat seleccionat com un dels beneficiats per la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família. Aquest projecte inclou diverses iniciatives que ja tenim en marxa des dels nostres mitjans cap a aquest col·lectiu, donant-los acompanyament, espais de reflexió i també dedicant-los continguts específics. Després del bloc informatiu parlarem avui de la solemnitat de Sant Josep, que és aquest dimecres, com cada 19 de març, i de la tasca concretament de les Mares dels Desemparats al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona, ben amunt, però gairebé a la falda de Collserola i del Tibidabo. Celebració solemne, la que hi haurà aquest dimecres al migdia i que estarà presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. En parlarem amb Maria Aurora, que és la superiora, la mare superiora del Sant Josep de la Muntanya, de les Mares dels Desemparats. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors. Avui amb Salvador Aragonès parlarem amb Cristina Torra, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres a Catalunya i número 3 d'aquest sindicat, que ens parlarà de la salut laboral arreu del país. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serra i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Pietro Parolin ha repassat aquesta nit passada diferents temes en el marc de la primera edició de la taula del Ramadà Il Tavolo di Roma, Iftar, a la capital italiana, coincidint amb el trencament diari del dejuni dels musulmans pel Ramadà, en una trobada que ha estat interreligiosa. El secretari d'Estat de la Santa Seu ha dit concretament, entre altres coses, que cal un desarmament general i controlat i una pau justa i duradora a Ucraïna. El cardenal Parolin ha comentat que és molt important iniciar un procés que acabi amb aquest conflicte a l'Europa de l'Est entre Rússia i Ucraïna i que s'evitin les condicions prèvies que impedeixen el diàleg. El número 2 del Papa Francesc ha abordat diverses altres qüestions, com dèiem, durant aquesta iniciativa promoguda per l'ambaixada del Marroc a la Santa Seu i organitzada per Media International Communication Club, durant el qual el secretari d'Estat ha rebut el premi Hidden Faces of Dialogue de mans de l'ambaixador marroquí. Preguntat pels periodistes sobre la salut del Papa, Pietro Parolin ha reiterat que els butlletins mèdics ens diuen exactament quines són aquestes condicions i que no està contemplada en absolut la renúncia. També ha dit que en les trobades seves amb el Sant Pare es despatxen qüestions ordinàries que el pontífex supervisa i valora perfectament. Jo crec que nosaltres ens hem de remetre als comunicats mèdics, perquè són els que ens diuen exactament quines són les condicions del Papa. Però jo el vaig veure ara fa una setmana, perquè no he tingut més ocasions darrerament de veure'l, i jo l'he trobat millor en relació amb la primera vegada. I presentem els temes, diguem-ne, els problemes que necessiten una solució, i el Papa dona les seves indicacions. Heu parlat d'una possible renúncia? No, en absolut, d'això no. La Santa Seu, ha recordat el cardenal, té una política clara en matèria de rearmament des de la Primera Guerra Mundial, és a dir, insistir a nivell internacional perquè hi hagi un desarmament general i també controlat, per tant, en contra de les curses armamentístiques. El cardenal Parolin ha dit en aquesta línia que no es pot estar content amb la direcció en què van les coses actualment. I pel que fa a la possibilitat d'aquesta treva entre Rússia i Ucraïna, el secretari d'Estat ha expressat l'esperança de la Santa Seu en el sentit que no s'estableixin condicions prèvies a la guerra que impedeixin un inici del diàleg. I en referència al fet que Moscou ha posat alguns d'aquests límits en la qüestió de verificar el compliment de la treva. Segons Pietro Parolin, el següent pas és iniciar a partir d'aquí una negociació que pugui posar fi a la guerra i establir aquella pau justa i duradora que tots hem esperat.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Preocupació entre les comunitats cristianes de Terra Santa per la reobertura de les accions armades i el trencament de l'alto al foc entre Israel i Palestina. El rector de l'Església de la Sagrada Família de la Franja de Gaza, Gabriel Romanelli, ha explicat en unes declaracions a Ràdio Estel com ell i les 500 persones que té acollides en aquesta parròquia han viscut els últims atacs.
Gracias a Dios estamos bien, pero bueno, todos están en ansia, ya que nadie sabe esto que recomenzó a dónde va a llegar. Durante la madrugada hubo muchos bombardeos, algunos cercanos, otros más lejanos. Nosotros, como digo, estamos bien. Tenemos a cargo unas 500 personas refugiadas aquí. La mayor parte de la comunidad cristiana sigue, como a ellos les gusta decir, en la casa de Jesús. Tenemos muchos ancianos, muchos enfermos, niños con discapacidad.
Recordem que Israel ha trencat en les últimes hores l'alto el foc amb Hamas i que aquesta matinada de dimarts ha tornat a bombardejar la franja de Gaza. La xifra de morts no para d'augmentar i també hi ha centenars de ferits. El govern israelià es defensa dient que Hamas havia rebutjat totes les ofertes dels mediadors internacionals per assolir una pau duradora a la regió. Mentrestant, segueix la preocupació entre els cristians de Terra Santa per aquest rebrot de la guerra i la violència. Els franciscans, custodis dels sants llocs, i els bisbes i patriarques de la zona, començant pel patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, reiteren les crides a l'alto al foc, al diàleg i a la pau. La passió de Llinars del Vallès arriba a la seva edició del 25è aniversari, perquè va començar el 2000, i es representarà els dies 5 i 6 d'abril, dissabte i diumenge, i també el cap de setmana següent, el 12 i el 13, que ja és diumenge de Rams, amb una dramatúrgia moderna, enllaçant escenes i sense decorats ni efectes especials. En una entrevista de Ràdio Estel, la directora de Till Tall Teatre i de la passió de Llinars, Reyes Barragán, ha assegurat que aquesta passió està pensada per a tots els públics, creients i no creients.
Jo diria que és una passió sobretot molt didàctica, perquè aquesta era una de les intencions, un dels objectius, perquè quan vam començar, ara més, però quan vam començar també una de les intencions era que els no creients s'hi acostessin a la passió i l'entenguessin, perquè de vegades es donen per fet coses, no?, a les passions o a les pel·lícules que fan sobre el tema, i realment hi ha persones que ara mateix aquesta història la coneixen poc, i jo penso que és important explicar-ho de manera que els no creients també s'hi poguessin acostar a la història.
Reyes Barragán, directora de la Passió de Llinars, ha comentat a més que aquesta és una obra de teatre amb molts aspectes únics.
Són espectacles teatrals únics, per un motiu, perquè s'uneixen diverses coses. Tradició, però és espectacle, però és espiritualitat. I això fa que sigui únic aquesta representació.
Reyes Barragán ha destacat que la passió de Llinars trenca la barrera entre l'escenari i la platea pel que es diu i pel que es fa. És una passió, a més, femenina, sense excloure la realitat dels homes, però sempre donant a les dones la importància que han de tenir, amb un paper protagonista, per exemple, amb Maria Magdalena, Maria la Mare de Déu, i altres dones amb el nom posat per la mateixa obra. Només s'hi aporten el vestuari i les persones amb les paraules, intentant que sigui molt propera aquesta passió i que la gent se senti dintre de l'escenari amb mecanismes de dramatúrgia ben pensats. A la pàgina web del Teatre Auditori de Llinars del Vallès es poden reservar localitats o treure-les els mateixos dies 5 i 6 i 12 i 13 d'abril, una hora abans de la representació.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Passem en aquest tercer bloc altres notícies del dia. Ho dèiem en els titulars. El projecte Ràdio Estel i Catalunya Cristiana acompanyen la gent gran ha estat seleccionat com un dels beneficiaris de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Basílica de la Sagrada Família. Aquest projecte inclou diverses iniciatives que ja tenim en marxa cap a aquest col·lectiu, en donar-los acompanyament, espais de reflexió i dedicar-los continguts específics. Entre la resta de projectes seleccionats destaca, per exemple, l'acció comunitària intercultural per a la cohesió social del barri de la Sagrada Família de l'Espai Ambiental. En el llistat també s'ha seleccionat la Fundació Gresol, Projecte Home pel Servei d'Atenció Integral a les Dones amb Addiccions. Recordem que aquest cap de setmana ha estat molt intens a Navarra per a la seva església arxidiocesana i concretament pels pelegrinatges al castell de Javier. Milers de persones han arribat aquest històric castell del patró de les missions, Sant Francesc Xavier, per celebrar-hi la missa que tancava la segona i última de les que s'anomenen les Javierades d'aquest 2025. La primera sessió d'aquesta celebració en honor al copatró de Navarra i patró de les missions es va celebrar aquest cap de setmana, diumenge al matí. La nova edició es va tenir lloc a la tarda, animant més pelegrins, fins que es van assolir els 900 fidels. El gruix de la concurrència provenia de Pamplona per fer els últims 50 quilòmetres de pelegrinatge fins al castell de Javier. El bon temps i la manca d'incidència, segons fonts de la policia local, va facilitar l'afluència de fidels. La missa es va celebrar a l'esplanada del castell després del tradicional Via Crucis. Com cada any, les Javierades donen suport a un projecte missioner i, en aquest cas, la solidaritat arribarà a una comunitat dels pares escolapis a Guanabacoa, a Cuba, de la mà del missioner navarrès Alberto Sola, que ha demanat suport econòmic per comprar un generador elèctric. A més, el Congrés dels Diputats té previst debatre aquest dimarts a la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament una iniciativa per suspendre el finançament de programes de cooperació al desenvolupament a països on, segons la proposta, no es respecti la llibertat religiosa dels cristians. Es tracta d'una proposició no de llei que s'havia presentat el juny passat a la Cambra Baixa, per la qual s'insta el govern espanyol a suspendre aquest finançament a països on els cristians són perseguits. El full dominical de l'arcabisbat de Tarragona arriba aquest mes de març al seu 75è aniversari, un aniversari de la seva primera publicació. Des del seu naixement, aquesta publicació setmanal ha estat un canal de comunicació essencial entre l'Església tarragonina i els fidels d'aquesta arxidiòcesi perquè ofereix informació, reflexions i continguts pastorals. Per commemorar aquest aniversari, s'inaugurarà una exposició aquest dimecres a les 7 de la tarda com a commemoració al Seminari Casa de Cultura de Tarragona en un acte presidit per l'arcabisbe Joan Planelles. La mostra proposa un viatge en el temps per conèixer l'evolució del full dominical de Tarragona des dels seus primers números fins a l'actualitat i posa en relleu el seu paper en la difusió del missatge de l'Església a la societat. L'exposició estarà oberta al públic fins al 30 d'abril i ha estat organitzada per la Delegació de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona amb el suport de diverses institucions religioses i culturals de la ciutat i de l'arxidiòcesi. I completem l'informatiu explicant-vos que Barcelona ha estat un any més escenari d'un dels esdeveniments més significatius del mes del Ramadà, que és l'Iftar, que es fa cada nit per trencar el dejuni del dia durant el mes del Ramadà. Aquest dilluns al vespre se n'ha fet un públic i interreligiós a la històrica Llotja de Mar, l'acte organitzat per la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Fundació Ivan Batuta i l'Institut Europeu de la Mediterrània ha reunit centenars de persones en un ambient de convivència i diàleg. L'Iftar, trencament del dejuni, com dèiem, durant el mes sagrat dels musulmans, el Ramadà, és un moment de reflexió, comunió i solidaritat. Enguany la trobada ha plegat personalitats del món institucional, religiós i social i ha reforçat el seu caràcter inclusiu i, com dèiem, interreligiós. Els participants destacaven, entre els assistents, destacaven representants de diverses comunitats musulmanes i també institucions i representants del govern, entre ells el conseller Ramon Espadaler i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba la solemnitat de Sant Josep, patró de l'Església Universal i espòs de Maria, la Mare de Déu. És una solemnitat en el calendari de l'Església molt important, que fins i tot trenca la litúrgia austera de la Quaresma, tot i que a Catalunya i a Espanya, des de fa molts anys, no és festiu en el seu conjunt, amb algunes excepcions, com és el cas de València o altres zones importants de l'Estat que tenen com a patró Sant Josep. Volem parlar amb aquest motiu de la tasca de les Mares dels Desemparats, el santuari que porta el títol del patró de l'Església, Sant Josep de la Muntanya. Hi haurà una celebració solemne aquest dimecres al migdia, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. La Congregació de les Mares dels Desemparats i Sant Josep de la Muntanya va promoure la construcció d'aquest temple al barri de la Salut de Barcelona i van començar-hi les obres l'any 1895 ja, i es van allargar fins al 1902. El resultat va ser un edifici singular de pedra que, seguint el gust historicista del moment, s'inspirava en l'estil romànic. El conjunt està format per tres elements, que són l'església, la llar d'acollida i la residència, i tots tres tenen accés per una doble escalinata que condueix a la gran terrassa situada per sobre del nivell del carrer, en aquest cas la moderna travessera de dalt de Barcelona. A l'oratori del santuari va morir l'any 1906 la Beata Petra de Sant Josep, fundadora de la Congregació de les Mares dels Desemparats i impulsora d'aquests i de molts altres centres arreu del país. Aquesta religiosa de Màlaga va dedicar la seva vida a construir hospitals i llars per als pobres, sempre dins les estrictes normes que dictava la seva congregació. Avui dia el complex comprèn un centre que pertany a la Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i l'Adolescència, la FEDAIA, de la qual deriven casos de nens moltes vegades orfes o abandonats i que necessiten aquesta acollida. En parlem, amb la perspectiva i el context d'aquesta gran festa de Sant Josep, amb Maria Aurora Barrientos, que és la superiora de la comunitat de Mares dels Desemparats de Sant Josep de la Muntanya. Madre Maria Aurora, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes a vosotros por contar con nosotros este día tan grande para la congregación.
Claro que sí, y es para toda la iglesia, pero para ustedes en este caso mucho, ¿verdad?
Por supuesto, sí, es para toda la iglesia y bueno, y sobre todo para Barcelona, que gracias a los barceloneses hemos conseguido construir este santuario, porque fue gracias a la colaboración de todos estos barceloneses que tenemos tan generosos.
Claro que sí. Algunas veces el cardenal Juan José Omella, refiriéndose a San José de la Montaña, lo ha dicho, ¿no? Que incluso Barcelona puede recorrerla desde arriba, ¿no? El Tibidabo, bajando un poco ya te encuentras con San José de la Montaña y luego, pues, por la ciudad. Tenemos muchísimos templos dedicados a advocaciones marianas o a San José que tienen la colaboración ciudadana como decisivo, ¿no? Santa María del Mar, por ejemplo, también. O sea que eso también es importante destacarlo, ¿no? La importancia del pueblo cristiano, ¿verdad? En la construcción del templo.
Totalmente. Es que sin la generosidad del pueblo no haríamos nada los cristianos, porque es que necesitamos de la colaboración de todos. Sí que es verdad.
Sí. ¿Cómo se vive la fiesta de San José este miércoles, sobre todo? Ya supongo que desde la víspera esta noche en el santuario de San José de la Montaña.
Bueno, pues aquí en esta época, bueno, el santuario ya de por sí este año se está notando muchísimas peregrinaciones que están viniendo porque yo creo que sabrán que somos también templo jubilar.
Efectivamente, eso quería decir, son templo jubilar de la Archidiócesis de Barcelona, sí.
Exactamente, entonces hemos tenido esta suerte de haber sido nombradas por el señor cardenal templo jubilar y la verdad que están viniendo muchísimas peregrinaciones. Pero bueno, ya desde hoy tenemos que poner todos los años la Eucaristía, hacerla en la explanada, que como bien has explicado en la introducción, tenemos porque es inmensa la cantidad de gente, viene muchísima gente, y ponemos unas 1.500 sillas. Así que realmente este año no hemos puesto todas las sillas pensando en que mañana va a llover, pero bueno,
vamos a confiar
en que mañana San José se busque el clarito y podamos celebrar la fiesta con todo el clamor que él se merece, ¿verdad? Entonces, sinceramente, hay muchísima devoción a San José, cada vez vienen más personas aquí al santuario. La devoción al tema de las cartas de San José está aumentando cada vez más. Nos llegan ya también por correo electrónico, como tenemos también un correo electrónico. Pues sí, mañana esperamos
es día grande.
Más gente, y ya desde hoy están llegando muchísimas personas al santuario, porque como también es día de trabajo,
claro,
porque es solemnidad para la iglesia, es día de trabajo, pero las personas pues van viniendo poquito a poco, y por la tarde también se esperan que vengan muchísimas personas aquí al santuario.
Sí. ¿Cómo definiría usted el carisma de la congregación de Madres de los Desamparados y de San José de la Montaña, de la cual es superior a usted aquí?
Bueno, nuestro carisma es por la Beata Petra, que fue la que nos instituyó ese carisma. El carisma nuestro es el amor misericordioso, ¿no? Y es ser madres para los desamparados. Ella siempre, sus últimas palabras antes de fallecer, nos dijo: no olvidéis que sois madre. Entonces el carisma nuestro es amor misericordioso y ser madres para los más desamparados. De hecho, la congregación, ya sabéis que aquí en Barcelona acoge unos hogares de niños, pero en toda la congregación tenemos también pues otro tipo de apostolado, ¿no? Como jóvenes, casas de mayores, de residencias de mayores, tenemos madres gestantes, tenemos residencias de universitaria, tenemos colegios, o sea, el carisma nuestro es muy amplio, ¿eh? Y es pues eso, salir siempre al encuentro del que lo necesita.
Sí, y tienen acogidos muchos niños, ahora por el sistema actual están derivados desde la FEDAIA, ¿no?, como hemos dicho antes.
FEDAIA, sí, ahora mismo tenemos 60 plazas, somos 6 hogares, 6 yards, como le decimos aquí,
sí.
Y en cada yard, en cada casita, hay 10 niños.
Sí.
En total tenemos 60 plazas.
¿Y están al completo las 60 plazas?
Totalmente, totalmente. Además, bueno, ya tenemos previsión de desinternamiento de aquí a junio y ya nos tienen pedidas plazas para ocupar. O sea que se desinterna un niño, el día 12 se desinternó una niña y el día siguiente entró la otra. O sea que
Sí. ¿Y qué situaciones predominan entre estos niños y niñas? Digamos, situaciones familiares conflictivas, quizás.
Sí, son familias pues vulnerables, familias con problemas que, bueno, pues no pueden, no. Muchos también son extranjeros y por falta de documentación, de domicilio y de todo, de no tener un domicilio donde vivir adecuadamente, porque viven a lo mejor en grandes grupos y tal, pero son sobre todo familias pues desestructuradas, ¿no?, que no pueden en este momento pues atender a sus hijos y cubrir las necesidades básicas, ¿no?, como es la educación, el cuidado, el que lleven una, puedan ir a colegio, llevar lo que es una vida ordinaria como cualquier otro niño a lo mejor en su casa pudiese hacer.
Estem parlant avui amb la mare superiora de Sant Josep de la Muntanya, de la Congregació de Mares dels Desemparats, Maria Aurora Barrientos. Què representa para el mundo de hoy la figura de San José, ese hombre discreto que tuvo que aceptar las sorpresas imprevistas de Dios, del cual no salen palabras en los textos bíblicos, en los evangelios particularmente, pero que es muy importante, porque es un hombre que le vino todo como cambiado, con cambios de planes, ¿no?
Pues sí, la verdad que San José fue esa persona, ¿no? Como bien dices, viene muy poquito en el evangelio, igual que la Virgen, son dos personas, ¿no?, pues que han vivido en el silencio oculto, no, pero que han sido dos personas fundamentales en la Iglesia, porque San José, el esposo de María, qué poquito sale, ¿no? Ese hombre prudente, sencillo, trabajador, ¿no? Bueno, San José es una persona que siempre que tengas un problema, que acudan a él, que verás cómo San José les va a conceder lo que necesiten y lo que quieran. La verdad,
sí,
es
un gran intercesor.
Hombre providente. Sí, les digo también el hombre providente, porque nosotros pues muchas veces tenemos necesidades, decimos: ay, San José bendito, echan una mano a San José, necesitamos esto, San José. Y es el hombre también providente para nosotras, pues también. Y bueno, sí, la gente viene y le reza con mucha fe, con mucha confianza.
Muy bien.
Porque le piden sus peticiones y se siente se siente que San José pues los escucha.
Sí, por cierto que San José es una figura importantísima para el Papa Francisco, que precisamente celebró su inicio de ministerio petrino el día de San José del año 2013. Por tanto, este miércoles se cumplirán 12 años del inicio del pontificado de Francisco. Además, incluyó en la oración eucarística esta conocida ya referencia a San José, su esposo San José, ¿no? No solo a María, sino a su esposo.
El Papa Francisco habla como él, le escribe sus cartitas y se la pone, tiene un San José dormido.
Sí.
Lo ha contado en alguna ocasión.
Lo ha contado y además escribió aquella gran carta, Corazón de Padre, ¿no? Con Corazón de Padre.
Exactamente. Sí. Y él escribía, pues eso, ponía las cartitas debajo de San José. Tenía un San José dormido, que ahora nosotros hemos tenido la suerte de tener un encuentro con el Papa, que ha sido el último ahora en Roma, que la semana siguiente lo ingresaron, y le hemos llevado un San José de la montaña, porque digo, usted tiene el San José dormido, pero tiene también, necesita el San José de la montaña también, que también él le escuchará sus peticiones y póngale también las cartitas.
Sí, sí.
Y ahora ya tiene también el San José de la montaña.
Ay, pues seguro que le está asistiendo mucho en este proceso del que nos llegan buenas noticias, ¿no?, sobre su salud, por tanto...
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
Esperemos que sí, que salga adelante.
Y finalmente, Madre María Aurora Barrientos, bueno, el Santuario de San José de la Montaña tiene en el día a día, no solo este 19 de marzo, sino cada día, pues el culto, ¿no?, las actividades, la propuesta para este jubileo, por tanto tienen mucho trabajo ustedes en todos los términos, ¿no?, sociales, espirituales, de comunidad.
Nosotros tenemos muchísimo el culto que tenemos normal habitualmente durante el año, ¿no?, los horarios que tenemos de misa normales. Pero, como le decía al inicio, también tenemos por muchos grupos que nos reservan, pues para venir, celebrar la Eucaristía, ganar el jubileo, tener una oración o tener un retiro, y continuamente estamos recibiendo grupos. Pedimos que nos soliciten a lo mejor día y hora, porque hoy, por ejemplo, estamos preparando la explanada y ha llegado un grupo, y entonces no lo podemos atender como queremos, ¿comprenden? Por supuesto.
Pues que les avisen, que encuentren el número de teléfono o el correo electrónico de San José de la Montaña.
Y la mente que hará el día que les venga bien, si no tienen otro grupo, y cuando quieran, el santuario está abierto para todos y San José lo espera con los brazos abiertos a todos.
Molt bé. Mare María Aurora Barrientos, superiora de la congregació de les Mares dels Desemparats a Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona. Bona festa de Sant Josep, una abraçada, enhorabona per la feina, per el trabajo que hacen, i hasta otra ocasión. Adéu-siau.
Muchísimas gracias, buen día, adiós.
Una petita pausa i de seguida arriba Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Benvinguts a la secció dels dimarts i els dijous, Economia en Valors, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. Tenim, com és habitual els dimarts, el periodista Salvador Aragonès entre nosaltres ja. Salvador, bona tarda.
Bona tarda a tothom, els que feu el programa, a tots vostès, a tots vosaltres, els que ens escolteu. I que siguin feliços el dia de demà, que és Sant Josep.
Sí, senyor. A Sant Josep li tenim molta devoció a tots, jo crec. Per cert, avui celebres el teu sant?
No.
Sant Salvador d'Horta? No, el teu és un altre, eh?
Jo sóc del Baix Camp.
Ah, clar, teniu allà...
Allí celebrem per la Transfiguració.
Per la Transfiguració, pel 6 d'agost, eh?
6 d'agost.
Ja ens en recordarem.
Correcte.
Bé, anem a l'entrevista. Qui tenim avui, Salvador?
Doncs avui tenim entre nosaltres a Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya, és a dir, la número 3 de Comissions Obreres de Catalunya, que ens parlarà de la salut laboral del país.
Molt bé, doncs la saludem ja. Cristina Torres, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bé, gràcies a Déu. Bé, aquí estem disposats a parlar de salut laboral, un tema molt important. Aquest any 2025 és de novetats laborals. En primer lloc tenim el projecte de llei que redueix la setmana laboral de les 40 hores actuals fins a les 37 i mitja. El problema es troba, senyora Cristina Torra, en els autònoms amb molt pocs treballadors. També hi ha el dret a la desconnexió i l'obligació a la digitalització del registre horari. Clar, amb tot això, com s'articula el tema? Què ens diria?
Bé, doncs nosaltres creiem que és un pas endavant i és una reclamació social, no?, reduir la jornada laboral, perquè fa més de 40 anys que vam passar aquestes 40 hores setmanals i, bueno, des dels anys 80, la veritat és que la feina a les empreses ha canviat molt, ha augmentat molt la productivitat, ningú treballa com es treballava fa 40 anys i, per tant, és possible, que les empreses continuïn tenint beneficis, que continuïn sent productives i reduir la jornada. Perquè a Catalunya ja tenim una mitjana de jornada laboral de 38,2 hores. El que passa que hi ha convenis col·lectius on hi ha més força sindical, on s'ha avançat en aquesta reducció de jornada, i altres sectors, com podria ser l'hostaleria, el comerç, el sector agrari, on estan més aviat tocant les 40 hores setmanals. Per tant, el que reclamem és que tots els treballadors i treballadores puguin assolir aquesta jornada de 37 hores i mitja i viure millor. Evidentment, això s'ha de fer respectant la jornada, no? I, per tant, que el registre de jornada es faci bé, perquè encara hi ha molts incompliments i moltes hores extres no pagades pels treballadors i treballadores.
Mm-hmm. I el de la desconnexió?
Bé, la desconnexió digital també és important en aquests moments de tanta tecnologia on hi ha molta gent que teletreballa, on a través de comunicacions al mòbil o als correus electrònics pots fitxar i acabar la teva jornada i continuant treballant. I, per tant, això també ens afecta a la salut mental de les persones. Necessitem desconnectar, necessitem poder conciliar amb la nostra vida familiar i personal. I, per tant, igual que hi ha d'haver un registre de jornada, doncs s'han d'establir unes normes de que quan acabem la jornada no hi hagi a comunicacions via digital que continuen doncs, portant la feina a casa, no?, en certa manera.
Mm-hmm. Sí, sí. I una altra novetat aquest any, que no és poca cosa, encara no sabem el salari mínim interprofessional, perquè encara s'està negociant, diuen, però que gira al voltant d'un increment de 4 punts percentual, Cristina Torre. Va passant el temps, però l'SMI es retrasa bastant, no?
Bueno, ja tenim salari mínim interprofessional pel 2025 en 1.184 euros aquest any i efectivament ha pujat un 4%, una miqueta més del que ha pujat els increments salarials. I això significa que des del 2019 el salari mínim interprofessional ha pujat moltíssim, a prop del 60% en el nostre país, perquè veníem d'un salari mínim molt baix. De totes maneres, tenim una altra problemàtica social, com és l'habitatge, no? I tot i que pugen els salaris, sobretot els salaris més baixos, de manera important, com deia, cada cop és més difícil fer front a una cosa tan bàsica com un sostre per viure, no? I, per tant, bueno, com a societat hem de fer un pensament i hem d'impulsar polítiques públiques que ajudin, sobretot el jovent, a emancipar-se, no?
Mm-hmm. Una altra novetat, senyora Cristina Torra, és la quota de solidaritat 2025, que consisteix en una cotització addicional només per als sous que superin la base de cotització màxima, que no té caràcter contributiu, sinó redistributiu. La seva finalitat, recordem-ho, és ajudar a finançar les pensions en un sentit similar al mecanisme d'equitat intergeneracional que s'aplica ja als autònoms. O sigui que no és un impost, però és un cost addicional, oi? Que, com ens ho explicaria una mica més?
Sí, en els darrers anys hem tingut acords de pensions molt importants, que han derogat aquella reforma que va fer el Partit Popular l'any 2013, que va deixar les pensions primer sense revaloritzar amb la pujada del nivell de vida i després amb un factor de sostenibilitat que hagués portat a que les persones cobressin una pensió fins i tot un 20% més baixa en els propers 25 anys. Què hem fet? Hem fet uns pactes de pensions que, a més, han estat majoritàriament recolzats per tots els partits polítics, pràcticament, i el que té a veure amb aquest mecanisme d'equitat hi han dues qüestions. O sigui, el que hem fet és assegurar el sistema públic de pensions i unes pensions dignes, sobretot pujant les pensions més baixes, i garantir la revalorització de les pensions, però en comptes de a restringir o delimitar les pensions futures, hem incrementat els ingressos en el sistema. I això com es fa? Primer, destopant la base màxima de cotització. O sigui, hi ha gent que cobra molt per sobre de lo que era la base màxima de cotització i això s'ha destopat, que la gent pagui o cotitzi de manera més semblant a lo que cobra realment. Aquestes persones també tindran pensions més elevades en el futur. Però, a més, s'incorpora aquest mecanisme d'equitat, que el paguem les empreses i els treballadors, però només els salaris més alts. Quan acabi el període transitori, només els salaris molt alts que superin els 75.000 euros pagaran aquesta part, un 1% que paguen les empreses i un 0,2% que pagaran els treballadors per sobre d'aquests salaris. I, efectivament, això va per redistribuir, per incrementar els ingressos a la Caixa de la Seguretat Social i perquè tothom tingui pensions més dignes.
Molt bé.
Sí. Hi ha més novetats encara, Cristina Torre. El proper 1 d'abril...
Sí, tenim molta feina laboral. Sempre.
Tenim molta feina, sí. Això és un desllorigador. El dia 1 d'abril hi haurà 3 modalitats diferents de jubilació. Entre elles, la compatibilitat entre cobrar la pensió i continuar treballant. Ens ho pot explicar Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres?
Bueno, hi ha una cosa molt, molt demanada pels treballadors, que és poder-se jubilar abans. Però, això és difícil. I hi ha diferents maneres de fer-ho. És quan tenim professions molt penoses, que aleshores s'apliquen coeficients reductors, i en algunes professions, quan no es poden aplicar mesures de seguretat, algunes professions es poden jubilar abans. Després tenim la jubilació parcial, que vol dir que durant un temps estàs treballant un tant per cent de jornada, contracten una persona jove a través d'un contracte relleu que et substitueix i, per tant, tu et pots jubilar amb aquesta jubilació parcial uns quants anys abans de la jubilació legal i renovar les plantilles a les empreses, però garantint que es manté l'ocupació. I ara hi ha una altra modalitat, que és la jubilació demorada, que no ens preocupa perquè hi ha molt poca gent que no es vulgui jubilar, però, en tot cas, de vegades tenim professionals, tenim especialistes que la seva avalua professional la poden allargar uns anys més. I aleshores aquestes persones ara el que s'ha fet és complementar que si continuen treballant uns anys més, després la seva pensió es vegi revaloritzada una miqueta més. Abans això no passava i era molt difícil que alguns professionals, que de vegades són insubstituïbles, no?, en professions científiques, gent que potser tampoc és una professió de gran esforç físic, però que la seva avalua professional i difícil de substituir, ens convé al conjunt de la societat que hi hagi persones que voluntàriament puguin allargar la seva vida laboral.
Molt bé. Tot això, certament, és complex i es pot arribar a tenir el que anomenaríem un excés de regulació laboral, que, com passa ja amb la política agrària comuna, la PAC, per exemple, al final les empreses potser es queixaran, no?, d'excessius costos de regulació.
Bueno, a veure, tot és molt complexa, no?, a la vida i, la regulació laboral no deixa de ser també una matèria que pot arribar a ser complexa, per això també tenim especialistes, gestors, que informen a les empreses i no deixa de ser una matèria més quan es vol fer un negoci, hi ha moltes complexitats també, no? De permisos municipals, de coneixement també del producte que vols fabricar, d'investigació. És una cosa més, que hi hagi uns drets laborals que regulin i que respectin. I normalment, quan les empreses compleixen amb aquests drets laborals i amb aquestes normatives, doncs funcionen millor, la gent treballa més contenta i també són més productives. Per tant, no deixa de ser igual de complexa com és la vida.
Clar, clar. Sí. La regulació és necessària, en definitiva, vaja. Sí.
Correcte.
Sí. Salvador.
I a dia d'avui, Cristi de Torre, quina és la situació de les negociacions dels convenis col·lectius a Catalunya?
Doncs l'any 2025 a Catalunya tenim molts convenis col·lectius en negociació. Només de convenis catalans tenim en joc convenis que afecten a més d'un milió de persones. I a més, si sumem convenis estatals que també apliquen aquí a Catalunya, arribem a més d'un milió i mig de persones que renovaran el seu conveni aquest any. Convenis normalment no s'assignen per un any, s'assignen per 2-3 anys, i per tant, bueno, el que passa aquest any 2025 és que pràcticament el 50% dels assalariats a Catalunya renovaran el seu conveni. Què passa? Doncs estem al mes de març, les negociacions comencen a principi d'any i anem fent. Però sembla que hi pot haver una mica de problemàtica perquè moltes empreses i moltes patronals estan a l'expectativa de què passa amb la reducció de jornada, que com sabeu s'ha pactat amb el govern, però requereix la tramitació parlamentària. I, per tant, de moment, la negociació col·lectiva no va massa fluida, però encara és una mica principis d'any. Esperem que surti endavant aquesta reforma de la reducció de jornada i el més aviat possible puguem negociar els convenis, perquè el cost de la vida va pujant i, per tant, necessitem no només renovar els nostres salaris, sinó continuar millorant les condicions de treball de molta gent treballadora.
Finalment, destaquem que en el tema de la negociació col·lectiva de cara al futur, entre els reptes que es plantegen destaquen tres àrees on la negociació pot tenir un impacte significatiu, que són la retenció de talent jove, l'adaptació als avenços tecnològics i la promoció de la sostenibilitat i el benestar. Ja per acabar, senyora Cristina Torre, què ens en pot dir?
Sí, efectivament, i en els grans acords que tenim amb les patronals hi ha un reconeixement de que aquestes matèries s'han de negociar i s'han de vehicular a través dels convenis col·lectius. S'estan transformant les empreses, s'està transformant el model productiu per fer-lo més sostenible, més respectuós amb el límit del planeta i bueno, tots els processos de digitalització que ens canvien la forma de treballar. Per tant, tot això s'ha de traduir en com regulem aquestes condicions de treball i els convenis col·lectius és la manera més adient per fer una transició justa. Ens podem trobar en sectors d'activitat econòmica que pateixin grans transformacions i tant a través de la negociació col·lectiva regular aquestes matèries, però també a través de sistemes de protecció social hem de protegir les persones treballadores que potser el seu sector d'activitat econòmica desapareix i s'ha de formar i s'ha de requalificar per fer una nova feina. Per tant, sí que és cert que aquesta formació professional és imprescindible de cara a futur.
Molt bé. Moltes gràcies per haver participat avui en el nostre programa. Cristina Torres, secretària general d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya. Que vagi molt bé, bona feina i fins una altra.
Bona tarda, Cristina.
Molt bé, moltes gràcies. Fins una altra.
Una petita pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fem el nostre habitual repàs a l'actualitat aquí des d'Economia en Valors. Un nom propi de l'actualitat aquests dies és Rodalies. El traspàs de Rodalies està pels aires. La vaga de maquinistes que havia de començar aquest dilluns es va desconvocar finalment quan els maquinistes van aconseguir que Renfe van aconseguir de Renfe que no hi hagués traspàs de Rodalies per ara, de moment, Salvador. Què vol dir això?
Rodalies ha tingut molts trencalls les últimes setmanes aquí a Catalunya, sobretot quan es va saber que es traspassava la Generalitat. Els ferroviaris no volen dependre de la Generalitat, sinó de Renfe, que és on han estat tota la vida. Però el secretari general d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha amenaçat i ha dit que no hi haurà pressupostos de l'Estat si no hi ha traspàs de Rodalies.
Al cap d'un any de l'entrada en vigor de la llei d'habitatge, d'altra banda, el límit als lloguers segueix frenant els preus, però es tanca el mercat, Salvador.
Sí, està estancat el mercat. Les dades que va fer públiques aquest divendres l'Incasòl, provenents de les fiances que depositen els casolans, mantenen la tendència de baixada moderada del preu dels lloguers als 140 municipis declarats zona tensionada des del març de l'any passat a Catalunya.
Les rendes van disminuir d'un 3,7% de mitjana entre el primer i el quart trimestre de l'any passat, el 2024. Últimes dades disponibles, concretament de 911 euros al mes a 878. A Barcelona la baixada és una mica més gran, d'un 6,4%. Tot i això, els 1.117 euros que costa de mitjana un lloguer a la capital catalana mantenen la ciutat com una de les més cares d'Espanya.
En el conjunt dels 140 municipis regulats des del març de l'any passat, la firma de nous contractes cau igualment un 21% entre el primer i l'últim trimestre, mentre que el saldo entre altes i baixes perden també velocitat. D'altra banda, els pisos de temporada es disparen un 45% el 2024. El govern persegueix fraus. No és per estar satisfets del que està passant, sinó que hi ha pisos en lloguer. Els preus aniran a l'alça. Si no hi ha pisos en lloguer, els preus aniran a l'alça, necessàriament, i en castellà es diu pan para hoy, hambre para mañana.
Sí. Més de 30 comunitats de veïns de Rubí denuncien una estafa de 300.000 euros d'un administrador de finques no col·legiat.
Els veïns havien anat depositant sumes mensualment per tal d'arreglar la façana, la instal·lació de la llum, baixants d'aigua i tantes obres que es fan a les comunitats. A l'hora de la veritat, no hi havia diners, o no hi havia els diners que els veïns havien donat a l'administració de finques. A veure la situació, els veïns han presentat denúncies Mossos d'Esquadra sentint-se estafats.
El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida ha emès un comunicat en què lamenta aquesta presumpta estafa i el perjudici greu per a les famílies afectades.
I des del col·legi insisteixen en la importància que els administradors de finques estiguin degudament col·legiats per evitar casos com aquests.
Seguim repassant l'actualitat socioeconòmica. El deute públic repunta al gener d'un 2,8% i se situa, dades d'Espanya, en 1.600... No, perdó, en 1,63 bilions d'euros. Bilions en ve de Barcelona. 1,63 bilions, Salvador.
Sí, el deute del conjunt de les administracions públiques, com deies, s'ha situat a 1,6 bilions d'euros el mes de gener, la segona xifra més alta de tota la sèrie històrica, segons les dades del Banc d'Espanya publicades aquest dilluns.
D'aquesta manera, en un any, el deute públic s'ha incrementat de 50.897 milions d'euros i, en relació amb el mes anterior, el repunt ha estat de 8.194 milions, fet que implica un augment del 0,5%. Tot i que el Banc d'Espanya no ofereix la dada del deute en percentatge del producte interior brut del gener, l'última dada disponible, la del desembre, mostra que ja es va situar en el 101,8%. El nou primer ministre del Canadà planta cara a les intencions annexionistes de Donald Trump. Després de la cerimònia d'investidura com a primer ministre canadenc a Ottawa, Mark Carney va remarcar que Canadà mai no serà part dels Estats Units d'Amèrica. Mark Carney substitueix Justin Trudeau al capdavant del govern del Canadà, com dèiem.
Sí, el nou líder canadenc va respondre amb fermesa a les pressions del mandatari nord-americà Donald Trump i va prioritzar la defensa de la sobirania davant la creixent tensió amb què el país veí viu.
Avui al Canadà molts boicotegen els productes nord-americans dels Estats Units, com ara la cervesa, el whisky i el cafè, i només volen productes canadencs. Mark Carney, nou primer ministre canadenc, ha dit que Trump vol l'aigua del Canadà, la terra i el país, però mai serà Canadà-Estats Units. Els funcionaris, d'altra banda, han decidit mobilitzar-se el dia de Sant Josep, aquest dimecres 19 de març, davant del Ministeri d'Hisenda a Madrid per reclamar la pujada salarial d'aquest any 2025.
El sindicat CIF, que és el sindicat dels funcionaris, ha aprovat un calendari de protestes, vist que el Ministeri d'Hisenda no ha convocat encara la mesa de negociació per la pujada salarial. Els funcionaris diuen que des del 2022 han perdut un 9% del poder adquisitiu del salari real i reclamen pujades automàtiques. Cal tenir en compte, diu el CESIF, que el 60% de la plantilla funcionaris es jubilarà en els propers 10 anys.
La implantació de la intel·ligència artificial a les empreses es troba avui en un 55,3% que les empreses la utilitzen com una eina generativa.
No obstant, el 32,7% no té cap mesura específica per a la implantació d'aquesta nova tecnologia. Segons diu l'informe Estado de la Ciberseguridad en España en el 2024.
Destaquem que, segons un informe del Banc d'Espanya corresponent al primer trimestre d'aquest 2025, el 50,3% de les empreses, més de la meitat, una mica més, veuen amb preocupació l'increment dels costos de l'energia de cara al futur proper, com a factor que pot comportar un increment de la inflació i un desajustament en els costos. Aquesta dada percentual s'ha augmentat d'un 8,4% des del darrer trimestre de l'any passat.
L'informe del Banc d'Espanya també veu amb preocupació a les empreses per la incertesa sobre la política econòmica del govern central.
Recordem que els funcionaris han decidit mobilitzar-se, com dèiem abans, notícia també important, aquest dia de Sant Josep a Madrid. El CESIF, Sindicat de Funcionaris, denuncia que el 60% de la plantilla es jubilarà els propers 10 anys i que necessiten recuperar almenys una part d'aquest 9% del poder adquisitiu del salari real. Amb aquest últim apunt, que recorda la notícia anterior, acabem ja. Salvador Aragonès, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí avui a Economia en Valors. Que vagi bé.
Bona tarda i salutacions a tothom i feliç Sant Josep.
Feliç Sant Josep, felicitats als salvadors, no tu en aquest cas, als salvadors que celebrin avui Sant Salvador d'Horta, i també felicitarem els que el celebren per la transfiguració el 6 d'agost. Fins aquí, Economia en Valors, avui molt dedicada a salut laboral i, evidentment, com sempre, a notícies econòmiques. Adéu-siau.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Abans d'acomiadar aquesta edició de Sense Distància, recordem una notícia que destacàvem en els titulars i també comentàvem en el nostre informatiu, i és que el projecte de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, projecte que té les persones grans entre la seva prioritat, es diu concretament Ràdio Estel i Catalunya Cristiana acompanyen la gent gran, ha estat seleccionat com un dels beneficiaris de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família. Aquest projecte inclou diverses iniciatives que ja tenim en marxa en els nostres mitjans cap a aquest col·lectiu, donant-los acompanyament, espais de reflexió i dedicant-los continguts específics. Per tant, moltes felicitats a tots els companys i companyes de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, perquè tots tenim una miqueta a veure amb això i tots hi posem el nostre granet de sorra. I també recordem, abans d'acomiadar-nos, les paraules de Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, que ha dit que absolutament no està contemplada cap renúncia imminent del Papa Francesc. Així ho deia aquest dilluns a la nit, després d'haver participat en un iftar, o trencament del dejuni dels musulmans, un acte que, de fet, va ser interreligiós en la seva primera edició a Roma, i també va dir que en les trobades que ha tingut ell amb el Sant Pare l'ha vist millorat i que en aquestes reunions, que són despatxos ordinaris de temes, es tracten qüestions i es resolen problemàtiques amb aquesta absoluta normalitat. El Sant Pare escolta, decideix, parla i soluciona problemes. Esperem, nosaltres així ho desitgem, que aquesta millora del Papa es consolidi. També ho recordem, ara abans d'acomiadar-nos, que emetem el rosari des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, ara en diferit, cada dia a 8:45 del vespre. A les 8:30 del vespre, a 8:45, podeu sintonitzar per Ràdio Estel el rosari per la salut del Papa Francesc des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Això ha estat tot. Us recordem que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 14:00 i a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel FM. També ens podeu sintonitzar al vespre i a la nit en dues edicions per Ànima Estel, el nostre canal religiós online, i que sempre ens podeu recuperar que és l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a través del web radioestel.cat. Que vagi bé, adeu-siau.